Un quart de deu, comença la tertúlia del Gall del Monestir. Nosaltres ja els tenim aquí, en Jaume Pla i l'Eduard Gené. Molt bon dia als dos.
Hola, bon dia.
Bon dia.
I té un got, un micro i una cadira amb Víctor Alexandre, que deu estar al caure. Escoltin, els diputats dels grups del Partit Popular i Ciutadans han abandonat aquest dijous a la tarda el ple del Parlament després de tenir una discussió amb la presidenta de la cambra, Núria de Gispert, quan reclamaven parlar després d'haver acabat el debat d'una moció que reclamava al mateix temps la substitució de la delegada del govern espanyol a Catalunya per haver homenatjat la divisió azul. El diputat de la CUP, David Fernández, ha recriminat al Partit Popular i a Ciutadans que es manifestessin al costat de nazis, el que ha provocat que Jordi Cañas demanés la paraula.
Presidenta, iba a pedir votación separada, pero me gustaría, no son alusiones, no sé si es una cuestión de orden, pero como usted ha permitido una valoración de un acto que se va a celebrar el sábado en el cual Ciutadans...
Señor...
¿Qué os pasa?
Señor Cañas.
¿Qué os pasa?
Señor Cañas.
¿Qué os pasa?
Si son alusión, sí, si no, no, y por tanto, y de mano...
Alusiones directas, porque hay una intencionalidad política de intoxicar a ciudadanos que democráticamente...
Señor Cañas,
se quieren manifestar y quieren concentrarse para defender...
Señor Cañas,
se me quita la voz,
continúe.
Seguiré gritando, porque ya está viendo esa intoxicación y voluntad de confundiros.
Diguin quines son las votaciones separadas. Señor Cañas, calli. Señor Cañas, calli. S'ha acabat, senyors diputats i senyores diputades, s'ha acabat. No tenen vergonya de fer el que estan fent. S'ha acabat. Perfectament. Marxin. Perfectament.
Sense micròfon, el diputat de Ciutadans ha continuat cridant amb el suport dels diputats del seu grup i del PP. Ha dit llavors que la CUP es manifesta també al costat de terroristes del Comando Barcelona. Un cop acabat, els diputats dels grups parlamentaris s'han aixecat a aplaudir i han marxat tots conjuntament de l'hemicicle. Jo he intentat explicar una mica com ha anat tot. El que val la pena és mirar les imatges, i un cop així ja vistes on té una idea més, potser més propera. I vaja, Eduard, per què mires amb aquesta cara?
És la meva.
No, ja sé que és la
meva cara. No en tinc cap més. A vegades m'agradaria canviar la cara, però és que no puc.
La qüestió és que al final no es va votar aquesta... Van votar PSC, Iniciativa, Convergència i Unió i ara em deixo algú per aquí, i Esquerra Republicana, i els altres dos no la van votar.
Jo que anava a dir precisament és que jo penso que de cara al 12, el dia 12, dia de la Hispanidad i de la raza, no ho oblidem, forma part una mica d'una... Jo em mantinc sempre, és que ho dic sempre i em repetiré una vegada més, però em mantinc amb la meva idea de que hi ha una estratègia general, que en aquest cas, en el cas del Parlament de Catalunya, es manifesta d'aquesta manera. No ens oblidem que això teòricament hi passa amb un grup, però el PP s'aixeca darrere i també abandona el Parlament. És a dir, està clar que el frontisme no es manifesta sinó quan arriba a aquells moments on es van, diguéssim, delimitant uns espais i llavors necessita manifestar-se. I no ens oblidem que marxar en aquell moment suposava no haver de votar una llei que s'estava posant en aquell moment en
aclareixo,
votació.
Aclareixo, és una moció de condemna al franquisme que portava inclosa aquesta reprovació a la delegada del govern espanyol.
Exactament. Llavors aquesta sortida, doncs, permet no dir que votar. No hi ha no votar en contra o abstenir-se, sinó senzillament no votar. Aquest seria un aspecte. Però és que ahir es produïen diverses coses, en aquest cas a 600 quilòmetres, que confirmaven aquesta estratègia de la que jo parlo, és a dir, l'aprovació de la llei d'educació, o dita malament, la llei Wert, amb la majoria absoluta del PP i sense ni un sol vot de cap dels partits que hi ha a la cambra espanyola recolzant-ho, també forma part d'això. I recordem, a més, que aquesta és la setena llei d'educació que es fa amb el temps de democràcia o transició democràtica d'aquest país, en aquest cas vull dir Espanya. O sigui, 7 lleis en 30 i escaig d'anys és una barbaritat, perquè no hi ha una generació sencera que hagi cobert una llei determinada, un programa determinat, sencer. I això no s'aguanta, clar, deia, hi ha un problema doncs, de resultats. No m'estranya que hi hagi un problema de resultats, perquè, però insisteixo, el que va passar ahir al Parlament de Catalunya i el que va passar al Parlament de Madrid són el fruit d'una estratègia claríssima que va dir anar cap enrere. Anem com els crancs, o sigui, hem de tornar, aquesta gent volen tornar, si pot ser, a l'any 1945. No dic el 40, ja, perdó, o el 39, sinó posem el 45 o el 50. Volen tornar això, i estan tornant. I a més, no únicament estan tornant des del punt de vista polític, sinó que estem tornant des del punt de vista econòmic, en el sentit de que la gran massa de gent guanya menys diners, tot i que digui el senyor Montoro, que diu que els sous es van apujant.
Més opinions. Víctor, bon dia.
Bon dia. Jo no crec que estiguin anant cap a l'any 1945. Senzillament no s'hi han mogut. És a dir, que continuen allà. No és que vagin enrere. Ells no s'han mogut mai. El que passa és que han aparentat que havien avançat perquè, clar, els temps són els que són...
No parlo del país.
Eh? No, aquesta gent no prefereixo, la que deies. Ells no s'han mogut. Ells continuen ancorats, no en el 45, en el 39, directament, i aquí passa que, clar, això que deia, dir que els temps canvien, s'ha de contemporitzar, després ve la Unió Europea i s'ha de fer veure que són demòcrates, i una pila de coses, i descobreixen que, ostres, no cal ser franquista per aconseguir el mateix. Pots utilitzar la democràcia, que té prou ressorts i prou escletxes, per defensar el mateix amb un vernís democràtic. I aleshores, clar, mentre la societat catalana doncs estava bastant esporuguida i no vull dir, la gent amb una consciència nacional molt forta doncs no es manifestava o la tenia adormida i en cas d'haver-se votat l'independència hauria estat una minoria, això ha canviat radicalment. Mentre això passava, no necessitaven manifestar, deixar que sorgís el seu veritable pensament. Ara que la situació és... Ara que ells són minoria, ara que se saben minoria, estan molt neguitosos. Perquè veuen que la democràcia, això que a ells no els agradava ni tan sols la Constitució que ara defensen, pot afavorir perfectament la victòria de la independència, i ells se l'haurien d'enveïnar, aleshores és quan està sortint veritablement el pensament aquest, que és un pensament feixista, en realitat. Perquè a vegades ens pensem que el feixisme és només camisa azul i brazo en alto. I no, el feixisme és una altra cosa. De fet, agafes el diccionari de la llengua catalana i t'ho diu ben bé. És arbitrarietat o absolutisme que un grup de persones, que algú imposa a un grup a una col·lectivitat, a un grup de persones. Per tant, ens estan imposant una sèrie de coses per la via directa. Respecte a això del Parlament, que va passar ahir i tot això, és que hi ha gent que porta molt malament això de ser minoria, no ho suporten, perquè l'espanyolisme és minoria al Parlament de Catalunya, aquesta és la veritat. El que passa és que és... De fet, a veure... Ciudadanos no, perquè no ha tingut mai govern a Espanya i a més perquè és relativament nou. Però el Partit Popular, que està fundat per un feixista, que era la mà dreta de Franco, no ha renegat mai del franquisme. Mai. I és ben curiós que Ciudadanos també retregui a la CUP una sèrie de coses, primer que són mentida, i si veritablement hi ha terroristes a la CUP, doncs aleshores que diguin quins són aquests noms i la justícia ho decidirà, ho jutjarà. Mentrestant, la calumnia no té sentit. Ara, el que sí que és cert és que aquesta gent, com que sap que queda en la història una votació que afavoreixi el franquisme, aleshores dius, saps què, m'aixeco i me'n vaig. I així no consta que he votat. Perquè, clar, és tan horrorós que voti en contra o que m'abstingui davant d'una situació com aquesta, que aleshores monto un número, a més sortiré a la tele, sortiré a les telenotícies, i no consta que en realitat el meu pensament és franquista.
Jaume, com ho veus tot plegat?
Bé, molt malament, però a més a
més... Va ser teatre el que va haver-hi ahir a l'hemicicle o no? Va ser teatre?
No.
Teatre del dolent o no?
Ahir que el van a veure, eh?
No, al Parlament, al Parlament, vull dir... Sí,
no, sí, va ser teatral.
Ja, sí, home, però molt dolent.
No, per això, per això.
Va ser una tragèdia, va ser un vodevil del paral·lel. Però és que, a més, això estava preparat, i tant que sí. Per no reconèixer que no poden votar el que va presentar el Parlament, van muntar aquest número i van marxar amb l'excusa que els havien maltractat, però això estava preparat, i tant que sí. I el que passa és que les posicions s'han endurit tant que ja no cal ni discutir ni opinar. El que s'està demostrant és que nosaltres no podem pertànyer a un país que té personatges d'aquest nivell, és impossible. Estem tan lluny d'ells que necessitem no marxar, no fugir, perquè és que ja es demostra tal com estem que no podem seguir així. I cada vegada les actituds d'aquests personatges són més difícils, fins al punt que avui el Millo aquest, que es veu ben clar que s'està postulant
ja
com a primer, perquè és clar, per més que la senyora Camacho vulgui aparentar, està cremada, sembla que diuen que ella és un cadàver polític, doncs aquest s'hi posa, no?
Per això es mou tant. Per això es mou tant els últims dies.
Home, ahir sortia en webs de Madrid, d'aquestes de confidencials, que posava que no repetiria Sánchez Camacho, vull dir que està sentenciada. Ho deia al confidencial.com, ho dic perquè després diuen...
És que tot això que fa és la revifalla de la mort.
Sí.
És la revifalla de la mort. Tot això, aquesta gestualitat que utilitza, és la revifalla de la mort.
Jo crec que el tema Método 3 li ha fet més mal del que es pensa.
Sí, clar.
Del que pensem, perquè això en certs sectors del PP la conversa que va tenir, doncs, no li perdonen.
Òbviament, a més, insultant
companys... Compte, que representa que no es podia dir, però vaja, digues. Sí, sí, no, hi havia algunes al·lusions directes a companys de partit que manen molt, que em sembla que no li perdonen.
Esclar, sí.
Clar, el partit no es pot posicionar contra ella, però, si no... clar, però dintre del partit...
Ara, la imatge d'ahir dels diputats del Partit Popular aplaudint Ciutadans el mateix dia que surten les enquestes del govern de la Generalitat que diu que Ciutadans els hi pot fer el sorpasso...
Exacte, esclar...
Jo, si sóc assessor de comunicació del Partit Popular i veig els diputats aplaudint el Jordi Canyes, penso...
Sí, Pep, però
què estem fent?
Però
regalar la iniciativa als altres.
Sí, Pep, però és
que... Pels seus interessos, a mi m'és indiferent.
Espanya és más importante. Espanya és lo más importante, i per tant és igual, Ciudadanos, PP, en realitat somos lo mismo.
Jo crec que aquesta actitud respon, a part de dir, ara aquests ens ho arreglen per fer el que volem fer, que és marxar i no tenir que votar, a part d'això, és que efectivament forma part del mateix segment, o sigui, seran cares diferents és el mateix segment, és exactament igual. O sigui, potser diríem el Ciutadanos seria més el roxisme, o sigui, està més situat en aquell tipus d'actitud, i el PP seria la dreta conservadora clàssica espanyola.
Sí, però malgrat tot veuen que el PP està baixant aquí a Catalunya.
Sí, clar.
Quan està fent aquestes declaracions a la Camacho, dient que el govern català baixa i tal.
Però això no els importa, Jaume, no els importa.
Home, i tant,
que baixi a Catalunya sí, perquè puja a Espanya.
Ah, bueno, clar, però interessa Espanya, però a Catalunya...
Ja saben que perd, aquí no guanyarà.
Però cada vegada baixa més, tu, i això, en aquests moments no...
Interessa, però en definitiva jo abans estava parlant de frontisme. Ara els fronts, això ja té un lèxic ja guerrer, els fronts s'estan definint i llavors hi ha alguns que no acaben de definir.
Clar, és que abans no calia definir-los, ara sí.
Sí, sí, per això, o sigui, estem arribant a un punt, per exemple, el 12 d'octubre, és a dir, ahir el president Mas va rebre aquest
grup representatiu. I és que l'havia de rebre,
Clar que l'havia de rebre.
En canvi, avui el domingo diu que hauria d'anar-hi el senyor Mas a la manifestació. El domingo aquest.
Hi ha el que vulgui, però si no va anar amb una...
Esclar, si no va anar amb una, va anar amb l'altra.
Això per descomptat. Ara que us havia de rebre, doncs potser sí. I no ens equivoquem tampoc. Hi ha molta gent que no vol la independència de Catalunya.
Però tampoc volen el 12 d'octubre.
No, però tinguem en compte. I aquesta enquesta que tu has parlat, Pep, aquesta enquesta s'ha fet ara un moment on les votacions, les eleccions, el que sigui, encara estan lluny, suposem. suposem que estan lluny. I tots sabem perfectament que el dia abans, o al mateix moment de la votació, quan es produeix, llavors hi ha una definició de la gent davant de la urna que la, potser el dia abans o dos dies abans, amb les converses amb els amics o amb les converses amb la família, no havia sorgit. I quan arriba el moment, i es decanta un vot, que és el vot visceral, que és l'últim vot, no? Però i això tots sabem que només es pot veure d'una sola manera, no n'hi ha més, consulta amb una esclar, pregunta clara i esclar, definida.
Esclar,
i
punt, per això
no hi ha cap, no hi ha cap més cosa. No hi ha
és
cap
que
més.
Estem tan lluny que estat, no podem aquesta, fer res més, és necessari.
Tot aquest creixement d'aquest enfrontament i tot això o genera una cosa que és aquesta, de dir, senyors, el dia no sé quin, del mes no sé quin, de l'any 2014 es farà aquesta votació. Sí. Automàticament, tot això, almenys la forma aquesta actual, baixaria una mica i llavors hi hauria un altre tipus d'estratègies per concitar unions i coses per poder definir-se en un cantó. Però mentre no hi hagi això, és que, clar, és que estem parlant d'algú... Aquesta gent que es vol manifestar a la plaça de Catalunya tenen dret de manifestar-se.
Oh, i tant que sí.
I ells fan aquest tipus de presentació, de reunió familiar, festiva, no sé què, quantos, que és una mica la imatge de dir nosaltres també podem reunir-nos en un lloc, també podem participar en una manifestació sense que hi hagi violència, sense que hi hagi crits en contra no sé què, sí, sí. Podem fer-ho. Molt bé, pues, feu-ho. Feu, ara, no demaneu autocars de no sé on...
Esclar.
No, no, escolta, perquè clar, si demanem autocars de fora i venen autocars de fora, després no parlem de la Catalunya real, eh? Que ja ens coneixem, després,
que
ens coneixem...
Que vinguin després... de Lleida, que vinguin de Lleida, sí, molt no, bé, que vinguin de Girona també, i vinguin de Tarragona també.
Però la senyora Camacho ara... té la barra de dir que ara es demostrarà com és i què pensa la majoria silenciosa. Clar, la majoria silenciosa hauria de superar amb gent a la diada.
Però qui li va dir que digués això de la majoria silenciosa l'endemà de la Via Catalana, sí. No sabia el que estava fent, perquè sabia que és el 12 d'octubre hi havia una manifestació, l'argument el capgiren, esclar. I si van sent 200.000 persones, 300.000 persones, que siguin, és igual,
que sigui, però
si et capgiren que... l'argument, vostè parla de majoria silenciosa, vull dir, és tan que, obvi que
segons ell hi ha molta més gent que no vol sortir d'Espanya, que no pas els que volem el dret a decidir, per tant, aquests s'han de manifestar allà, d'una manera pacífica, diu llenar la plaça de Catalunya, bueno, i què és llenar la plaça de Catalunya? No, home, que seran 50.000?
I sí que es pot omplir perfectament.
Esclar que sí, però comparativament
el problema
és ridícul.
Per mi el problema de veritat no són aquests, el problema de veritat són els altres. Són els que aniran, que volien marxar des de la plaça d'Espanya, sí. I de Sants, i pujar allà. Aquests són els
problemes. Sí, però amb ell no els hi convé gens, això tampoc, eh?
No!
Mira el Fernández Díaz com s'està mobilitzant perquè aquesta gent no els apartin, no els separin i no vinguin, eh? Perquè una manifestació tumultuosa a la plaça Catalunya amb trencaments de vidres seria fatal, però i diria, no, és que són infiltrats. Bueno, però això apareixerà a tots els diaris del món, aquesta manifestació. I una pacífica amb 1.600.000 persones, o 2 milions, com diu el Víctor, amb una minoria ridícula, que a més és tumultuosa. És que això ells ho tenen molt malament. Vull dir que sí. Han d'estar preocupats, segur.
Hi ha gent, que això, com diu l'Eduard, per exemple, que si hi ha gent que no vol la independència de Catalunya, no? Hi ha gent que no vol la independència.
Molt bé, doncs molt bé.
És legítim, i la gent, cadascú que pensi el que vulgui. Sí, a la vida això no hi ha problema. El problema és que no és que no vulgui la independència de Catalunya, sinó que estan en contra que els que, si la volen, puguin votar. Per tant, no són demòcrates. La gent que es manifestarà demà a la plaça de Catalunya no són demòcrates, són totalitaris, perquè no permeten que ningú pugui votar, perquè estan en contra del pensament, estan a favor del pensament únic. Ells no volen votar perquè saben que perden, no intueixen que perden.
Però la majoria silenciosa que ho demostri...
Sí, però, clar, quan tu estàs en contra de les urnes, no pots anar dient que ets demòcrata, ets un totalitari, perquè estàs en contra, vols tapar la boca a la gent, no vols que la gent parli.
Víctor, deixa'm que matisi. No es pot dir que tots els que n'hi ha a la plaça de Catalunya no són demòcrates,
sí,
eh?
Sí,
no,
sí,
jo,
sí, sí.
Jo no ho sé, però no. Jo sí, diré per què. Diré perquè hi ha molts que n'hi ha a la plaça de Catalunya que sí, que no els importa que es voti.
Els dirigents,
què hi fan allà?
Els dirigents, els que concentren, home.
Aleshores, què hi fan allà?
Manté.
La crida que han fet els que organitzen, diu que vinguin tots aquells que no volen la independència.
Però que no hi ha.
Sigueu així.
Ja veuràs.
Doncs sigueu així. Però el que no vol dir és que tots els que hi vagin no vulguin que hi hagi una votació, perquè hi ha molts que estan convençuts que si hi ha una votació...
On són aquests? On són aquestes persones?
No estan a la direcció.
No estan al front, però hi ha un portaveu.
Hi ha molta gent que pot anar a dir, perquè jo en conec, gent que estaria d'acord en que hi hagués una votació que es definís si es vol o no es vol, si hi ha una majoria que vol o no vol independència, i que en canvi poden anar allà a la manifestació perfectament.
Una
cosa és la de Montjuïc, és que...
No, clar, sí,
jo,
sí, sí.
Jo, escolta'm, les coses...
Però mireu, una cosa, no, per exemple, no, no, un 30% dels votants de Ciutadans, segons l'enquesta que va publicar ahir el CEO, estan a favor de la consulta, un 30%. I ara estic buscant les dades de quants del Partit Popular. 18,2%.
Són menys, sí, sí.
Vull dir que hi ha una part de votants d'aquests partits que sí.
Però aquests no aniran, Eduard, a la plaça Catalunya, no hi seran.
Bueno, però serà la majoria silenciosa.
Exacte.
Aquesta famosa.
Llavors es mostrarà si és majoria.
El que vull dir amb això és que no podem posar el mateix sac a tota la gent, perquè no és veritat.
No, però...
És a dir, hi ha gent molt senzilla, molt normal, que no vol la independència.
Però aquest no es
mouen.
Que
no va ser com necessària.
No mouen,
que no va ser com necessària. I jo haig de dir, molt bé, doncs jo respecto la seva opinió. Ara, sobretot, deixeu fer la consulta, deixeu fer la votació, deixeu que es demostri realment quin és el percentatge, sí. Quanta gent va votar i quina gent vota sí i quina gent vota no. Mentre no sapiguem això, escolta'm, estem fent volar colònia.
D'acord, però digui, ja que no es pot ficar tothom en el mateix sac. El que passa és que el problema és que la gent es fiqui en un sac determinat. És a dir, jo no em ficaré en un sac que no em representa. Si jo no estic a favor de la independència de Catalunya, jo no vaig a la via catalana. Altrament, tinc un contrasentit, és a dir, tinc una contradicció. Què hi faig allà, jo? Dic, no, jo estic aquí, jo sóc aquí, però estic en contra de la independència de Catalunya.
No,
doncs això, vostè què hi fa aquí?
No n'hi havia cap.
Si jo estic a favor que el poble de Catalunya decideixi per via de les urnes, què faig en aquella manifestació organitzada per partits que estan al Parlament i que estan en contra de la consulta, i que el portaveu que representa aquesta concentració que es farà manifesta que estan en contra. Ha de votar tot el poble espanyol, perquè el poble espanyol està... És a dir, tot això el mateix. Aleshores, si jo dic, jo sóc espanyol, no vull que Catalunya sigui independent, però què faig jo en aquesta concentració que no defensa això? A més, una concentració que celebra la data d'un genocidi. El 12 d'octubre és la data d'un genocidi. Es va massacrar un conjunt de pobles, de cultures i de llengües. Aleshores, esclar, dius, no, vostè què hi fa aquí? Aquesta data té una significació, un simbolisme. Si vostè és un espanyol demòcrata no celebra el 12 d'octubre. I n'hi ha de demòcrates espanyols demòcrates.
No coneixerà mai això. Cap espanyol t'ho reconeixerà.
No, hi ha espanyols que sí, que són espanyols demòcrates, que no suporten...
Que saben que el Perú no es parla castellà per casualitat, clar, per exemple.
Clar.
Ho saben. I això és història, bàsicament.
I els repugna el que el seu poble, els seus avantpassats, van fer amb aquella gent, els indígenes d'allà, i per tant aquestes persones diuen, jo sóc espanyol, m'estimo Espanya, però el 12 d'octubre a mi no em representa per res, és una data que jo...
Però hi ha gent que no es fa aquestes formulacions.
Però no tindria més sentit celebrar el dia de la Constitució com a diada d'espanyolitat?
Si duguem el tema de la Constitució, com s'apuntava abans, vull dir, la Constitució, que ara està ensagrada i que no sé quan, els senyors de l'Aliança Popular, que eren els fills del franquisme i que són els pares del PP, doncs resulta que no van votar la Constitució.
Clar.
Senzillament no la van votar.
No ho dic perquè el 12 d'octubre, si tu et refereixes al capítol històric, veus que és un capítol històric que és aniquilació cultural i també espoli econòmic, i això qui ho negui, té un problema amb la història. Però la lectura que em faci no és una altra cosa. Però, home,
però escolta una cosa.
A Sud-amèrica no es parla castellà per casualitat, I l'or que va haver-hi aquí no era casualitat.
Però tu què diries que va fer la Gran Bretanya a la Índia?
el que va fer la Gran Bretanya a Egipte.
Sí, però és que no celebren les colonitzacions que van fer.
No, perquè són més llestos, van fer la Commonwealth, van fer la Commonwealth i llavors han tret profit durant moltíssims anys després de descolonitzar.
Però no fan un motiu d'orgull.
No, però a veure, la història és la que és. Està aquí, ha passat i ja està. En un moment determinat, va, si tu vas a la desfilada que es fa a Nova York el dia 12 d'octubre, no té res a veure, resulta, fan una desfilada el 12 d'octubre i resulta que és el dia de Colombo i els italians, els italoamericans se l'han fet seva i allà no surt Espanya per res. Estem o no? Vull dir que, escolta'm, el judici de la història va com va. Jo, evidentment, a mi em repugna que el dia 12 d'octubre es digui el dia de la raça.
I de l'hispanidad.
Em sembla una cosa, sí, però de la raça encara em repugna més. Encara em repugna més. Perquè, clar, quan comencem a fer el dia de la raça, i això ja em sembla, vaja...
És un terme racista. És un terme racista.
Ja, no puc suportar-ho. I el dia de la hispanidad, doncs tampoc, però... El de la raça és una cosa que dic, això què és?
Clar, perquè pela la sang, tot això.
Ah, què estem fent, no? Prenem en compte una cosa que encara és més collonuda. Ai, dic, oi.
No, pots dir-ho.
Que resulta que els espanyols, com van fer doncs, tota la conquesta, sí que es van barrejar amb la gent i van crear els criollos. Sí que es van barrejar, cosa que no van fer els anglesos.
Bé, ho feien els homes amb les dones d'allà.
Sí, però no...
Els homes d'allà no es podien barrejar amb les dones d'aquí.
Sí, no, clar.
Aquesta és la... Clar. Per tant, imagina't.
Patriarcat.
I van criar una altra raça que va ser la que després va fotre amb els indígenes.
Però el missatge és aquest.
Encara més.
Nosaltres podem posseir les vostres dones, pobres de vosaltres que posseïu les nostres. Mira, el missatge masclista és aquest. No, clar.
Tot això és història, com dius tu, i no ens ajuda a arreglar res del que està passant.
No, però a vegades entendre alguna cosa sí
que
ens ajuda.
Però no els hi faràs entendre amb ell. Per tant, el que s'ha demostrat ara, tan rotundament, és que la situació ja és intolerable i insuportable. Per tant, doncs això, l'immediatament que s'ha de fer és fixar el dia i la pregunta de les votacions.
És insuportable, però haurem de suportar molt.
Ja, ja, però quan més aviat ho suportem millor, no hi donem tants plaços, diguem definitivament, el dia tal del 2014 es faran les votacions.
I ara?
El que és una victòria de l'independentisme és que, fixa't com han canviat les coses, perquè ara, justament, és el nacionalisme espanyol que fa seguidisme de l'independentisme català. Perquè, no, clar, com que no havien de donar iniciativa tots aquests anys, perquè estàvem letàrgics, de fet estan adormits i s'han trobat que han de seguir una mica el ritme que marca l'Assemblea Nacional Catalana. Van dir, ostres, la via catalana, clar, el missatge que el món veu és que és una cosa cívica i tal. Nosaltres fem una concentració i també hem de fer el mateix. És a dir, fan exactament el mateix, procuren fer el mateix, però el problema és que, clar, com diu el Jaume, una cosa són 2 milions de persones, certificat pel Official World Record, 2 milions de persones, poca broma, en la història del planeta, juntes, defensant una mateixa causa, i un altre és omplir una plaça d'un carrer, d'una ciutat, perdó, una plaça d'una ciutat, per una causa que això...
I això a l'exterior sortirà.
Ah, I no ens oblidem que hi ha uns que estan allà
a Sants,
més amunt, mirant, que estan allà al País Basc, i van mirant i van dient, a veure com ho van arreglar aquests, a veure com, sí. com podem aprofitar les onades, saps? Del surf, que van dir, a veure, la onada és bona, ara ens enganxarem nosaltres.
Fixa't, Eduard, com han canviat les coses, perquè durant molts anys era Catalunya que es mirava de gairell al País Basc, pensant que ells anaven davant nostre i tal, i de cop i volta ha canviat la cosa moltíssim i són ells els que estan pendents de nosaltres, els que venen aquí a donar suport, a observar, com dius. És a dir, és Catalunya la que porta en aquests moments el comandament.
La vacil·la catalana. L'Urcullo diu, un moment, calma. Diu,
sí. Bé, és que l'Urcullo...
Esperem. Mirant a veure què passa.
Si l'Urcullo fos del Partit Socialista no es notaria gens.
No, gens.
Parlem de cultura, senyors.
Sí, potser sí, oi?
Va. A veure, aquest cap de setmana, o avui millor dit, comença la temporada del Teatre Auditori amb Tricicle, amb Beats.
Bueno, de fet, va començar amb Petits Camaleons, eh?
Sí, però vaja, diguem-ne, el que és anar... vaja, Eduard, ja m'has ficat al vora viu. Dit això, de cinema no sé què tenim, si tenim alguna cosa. Woody Allen, quan?
Jo estic esperant que... El 15 de, el 15 de novembre.
Gràcies. 15 de novembre.
No d'octubre, de novembre.
Ostres, encara falta molt, eh?
Sí, el Woody Allen.
Ah, sí.
Sí, és que jo sóc un fan de Woody Allen.
Blue
Jasmine, no?
Blue Jasmine.
I Sant Cugat la faran? Sí.
Suposo que sí.
Si no, haurem d'anar a Barcelona a veure la versió original. Jaume, ja ho saps, que això... D'agafar el tren i anar al cine ja és una cosa que estem acostumats, no?
Sí, tant, hi acostumats.
No, també es pot anar a Sabadell o Terrassa.
O Sabadell o Terrassa. Però la versió original...
Com anar a Barcelona...
Ah, no, original res.
No, no, jo ja...
Original res, només Barcelona.
Sí, sí. Estic abonat al Renoir i vaig contínuament.
Barcelona i Girona.
Cada setmana, sinó cada setmana, cada...
I el boliche, que es veu que funciona, no?
El boliche funciona bastant.
Sí, 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 l'acaben d'obrir, però veu que funciona.
Ara van tindre un problema que van fer tota aquella sèrie de Paraís. El Paradís hi van fer les tres pel·lícules aquelles d'Alemanya, que és que jo no vaig voler anar-hi a fer, vaig veure un trailer i vaig pensar, sortiré més deprimit del que estic, i no.
I no.
No, prefereixo.
Home, sí, és.
Prefereixo
sí, sí,
que no. Sí, sí. I no vaig anar-hi. Jo volia tenir ganes de veure-la. Jo que aquesta pel·lícula Gravity, que...
La Gravity, tingut, què tal?
No l'he vist, no l'he vist. No l'he vist i tinc ganes de veure-la precisament perquè em parlen molt bé en el sentit de que al marge de les dones grans stars, perquè clar, la Sandra Bullock i el George Clooney doncs venen qualsevol... El tema és una astronauta que està en un punt, en una estació orbital, sí, i que queda aïllada perquè té un problema de tipus tècnic, i resulta que va una a buscar-la.
Però ciència-ficció?
A veure, el que molta gent deia que era una segona 2001, no, es veu que no és això, i que parlo sense haver-la vist, eh? Que he llegit o com han dit. Però que des del punt de vista d'efectes, no és que sigui res d'altre, bon, hi ha efectes, però que és una pel·lícula més intimista que no pas espectacular. I és una mica la metàfora de la solitud de la persona en l'espai.
Evidentment.
No, però no en l'espai, en el sentit, sinó del món, la solitud de la persona a la vida. No?
Sí, sí,
la persona, com deia Marc Godoquí, diu al final està rodejada de gent, però al final continua estant sola, sempre, sí, sempre sí, està sola amb si mateix. I és una mica aquesta idea, i tinc ganes de veure-la perquè jo al principi l'havia descartat de les meves preferències, precisament perquè pensava que era una cosa sense ficció, en el sentit espectacular i tot això, i...
Però no, o sigui, no ens enganyem.
Es veu que no, i per tant jo intentaré veure-la aquesta setmana.
En prenem nota, doncs.
El dissabte.
És que Sandra Bullock, clar, és una dona que ve del món de la comèdia, així, molt comèdia senzilleta, és una mica ensucrada, no inspira gaire confiança. El Clooney és diferent, però ella inspira... Tot i que a vegades ha fet alguna...
Últimament ha fet alguna
I feia un paper a Crash,
sí, senyor.
Que estava fora d'aquest esquema de comedieta. Que
feia com de senyora pija de Los Angeles.
Jo penso que li estan marcant, sí, dir, has de canviar de registre, perquè si no, no tindràs tal.
Sí.
El que deies tu, Pep, la temporada, diguéssim, comença amb bits del tricicle.
Avui i demà a doble sessió.
Exactament. I aleshores que pugui fer un tricicle, novetat no ho serà, evidentment, el que passa que li agrada, però s'ho pot passar bé, i jo penso que m'ho passaré bé, però hi ha un afegit, diguéssim, que té un cert interès, no dic morbo, i és que probablement sigui l'última obra que el tricicle, el trio de sempre, doncs, facin des del punt de vista actiu en l'escenari.
Per què? Per què?
Per l'edat.
Pleguen.
Ja, bueno, pleguen, a veure, el tricicle amb molta vista de futur, tenen una productora fa moltíssims anys, dirigeixen, tant el Carles dirigeix com dirigeix doncs, el Paco Mir, fan obres a part.
I tenen un altre tricicle paral·lel, no?
Que va fer Bolos, i tenen una tercera companyia inclús, i a més sobretot produeixen molt.
Per això sempre els títols del tricicle són títols en anglès o internacionals o onomatopeics.
A més s'ho permeten, sí, perquè clar, de fet l'espectacle sí que hi ha paraules, alguns n'hi ha hagut bastantes, però de fet no és important, ja? Hi ha europees, hi ha crits, hi ha... I aquesta té, per mi, una mica la deixin de veure.
Però no són pas tan grans, no?
Home, hi ha algun dels membres que estan... Tots han passat els 60.
Però estan
bé. I això què vol dir?
No.
El Jaume... És un adolescent, el Jaume.
Però Jaume, tu saps que hi ha un tipus de teatre, amb aquest és el gestual i tal,
que
és un tipus de teatre que té molt moviment.
Sí,
és diferent estar i fer una acció que pot ser molt dura des del punt de vista de la paraula, però en canvi doncs, físicament i aquest necessita, o sigui, és un tipus de teatre que necessita això.
Hauríem de buscar arguments bueno, més...
Jo que volia recomanar molt i molt i molt i molt, perquè em sap greu que aquestes petites joies a vegades passin desapercebudes, és el concert que es farà el dissabte al monestir del Cor Aulos, que està dintre de la celebració aquesta dels 700 anys del Boccaccio, que però teòricament va haver-hi...
És no?
Música de l'època. I el que passa és que és una gent... L'Aulos és un cor que ha anat progressant, ha fet 20 anys d'existència, ha anat progressant molt, es manté el nucli inicial, es manté el mateix que hi havia, és una gent que ho fa molt bé, que treballen molt per fer-ho bé, i són aquestes coses que a vegades passen desapercebudes i la gent no hi va i penso
perquè és
que...
com música sacra, no? També.
No, ells fan música clàssica antiga bàsicament, ja. però han fet també...
El claustre del monestir demà a les 9 del vespre.
Ah, exactament, jo aquest també ho recomano molt perquè em sembla un digne de veure.
Va, feu-me més propostes, Jaume i Víctor, pel·lícules.
Home, jo podria abogar perquè dintre de l'any espriu, que diuen que Sant Cugat és la tercera ciutat de Catalunya on han fet més espriu, i no s'ha acabat perquè tornen a fer a Valldoreix una representació sobre espriu molt digna, i va tenir molt èxit quan es va fer la Festa Major, i ara tornen a fer amb una situació ja molt més menys de Festa Major, vaja, i es fa el dia 20, el diumenge. Jo crec que la Trini l'ha dirigit amb molta eficàcia i ha fet un muntatge molt adequat. I després de teatre, esclar, hi ha aquesta bona gent, també la fan ara, no?
La bona gent, la setmana
de Barcelona,
la setmana vinent la fan.
Jo que estic sota l'influència amb el món del teatre de la funció que vaig anar a veure ahir, que em va a l'estrena d'aquesta de A la Ville de Barcelona.
I què? Val la pena o no?
Divertidíssima, molt, molt.
De què va? Explica'ns.
Home, és una sàtira de tot el que ha passat en el món de Barcelona, tota la història, des de Rula Moños fins al Maragall, no? I tot amb una ironia crítica de tot el que ha anat passant a Barcelona, però amb una agilitat, amb couplets, amb cançons, sota la majoria castellanes, enfotent-se'n de la situació doncs, de Barcelona, aquestes cançons que cantaven a l'època del Franco, i que era una elogi a Barcelona, hablando de la Sardana i tal, però que era totalment esperpèntic, no? I surt el personatge del Molino, i surt tota una sèrie de gent, fins inclús el Colón i la Dama del Paraigua, però amb una ironia, amb una subtilesa molt, molt divertida. La gent s'ho va passar pipa, aplaudien en plena representació, no? I jo m'agradaria que el Pep Tugger ho pogués portar, perquè això realment, clar que és molt, molt barcelonina, però realment aquí la gent ho entendria.
Falta que giri.
Sent el lliure, no sé.
Per això, és que a vegades el problema no consisteix en que la gent del teatre aquí vulgui portar-ho, sinó que tingui dificultats en girar. Perquè
sí.
Jo, per exemple, tota la nova programació del TNC, no, en aquest moment, no hi ha res en gira.
No hi ha res
que estigui previst en gira. I això vol dir que de Teatre Nacional deixem-ho córrer. Perquè clar, hauria... una de les coses bàsiques d'un Teatre Nacional de Catalunya és que tingués previst que com a mínim la meitat dels seus espectacles giressin per Catalunya.
Com passa a tots els teatres nacionals d'Europa.
Però pregunto per què no es pot fer això.
Perquè és un cost més elevat.
Ara, en aquest moment, et dirien que és un tema de tipus econòmic.
Perquè les companyies estan encantades de poder girar.
Home, i tant. Encantades, i a més ho necessiten.
Per això.
A més ho necessiten. Llavors, et dirien això, et dirien que en aquest moment hi ha un problema de diners. Efectivament, hi ha un problema de diners. Penseu una cosa, penseu que la baixa de subvencions, ara parlo dels directes del govern central, a tots els teatres, el Lliure, el Mercat de les Flors, el Teatre Nacional, l'altre dia jo en parlava aquí, en aquesta casa, amb molta comèdia del dimecres, ha baixat de l'ordre del 40 al 50%. Clar, això es diu molt ràpid, però a la veritat són molts i molts diners que dificulten molt. El Teatre Nacional en aquest moment està intentant, penso que ho advertim, bon criteri, està intentant posar el màxim de gent que treballi diferent, o sigui, molta més gent dels que havia abans, que era un grupet de 30 o 35 escollits, i ara, si tu mires el llistat de la gent que surt de Nacional aquesta temporada, estem multiplicant per dos com a mínim aquesta quantitat de gent que tindrà feina. No tindrà feina tot el curs, però tindrà feina, no? I si pot aconseguir més. Ara, si això a més vingués acompanyat de les gires, jo estic convençut que funcionaria. Clar, per què funciona la temporada alta de Girona i no pot funcionar unes gires per tot Catalunya? No, jo no ho entenc.
Tot i reduint els pressupostos, cada any té menys pressupost en una d'alta i està fent un...
Però, no, però llavors el que s'ha de fer és intentar fer aquest esforç de dir, doncs molt bé, juguem amb tothom, parlem amb tothom, intentem crear un tipus de moviment que permeti baixar els desplaçaments. Si aconseguim lligar 7 teatres de Catalunya, voldrà dir que aquests costos baixaran. És a dir, si fem una línia que diem va a Sant Cugat, va a Granollers, va a... s'assegura.
Clar, no, clar, cert, però ara és evident que no hi ha ni cinc de calaix i que hi ha la crisi, però quan no n'hi havia...
En feien de gira.
No era una cosa sistemàtica, el fet d'anar al Nacional i fer una gira...
En feien de gira, però feien una gira que et diré, doncs, 3 espectacles. Sí.
Clar, però això... Clar.
Sí, sí, jo, com a mínim, tinc que ser la meitat.
Clar, i els altres
si què? Si em fan 12, 6 com a mínim haurien de sortir. I mai ha passat. Per això et dic que mai ha sigut, per mi, el Teatre Nacional de Catalunya.
Per tant, s'han hagut d'organitzar això que es va fer, que vam presentar aquí a Sant Cugat, que són un conjunt de circuit, és un circuit de diferents escenaris.
Els teatres amics.
Entre els quals hi ha el Teatre Auditori, oi?
Sí.
Però, clar, són iniciatives que es busca imaginatives. Que...
Iniciativa que de moment s'ha quedat aquí, eh?
Ah, imagina't. Doncs...
Sí. Perquè hi ha un punt d'això dels teatres amics, hi ha un punt importantíssim per mi, el més important per mi, i és el fet de que aquesta unió de teatres permetés produir, no només exhibir.
Sí, sí.
Exhibir, evidentment, clar, però sí. Produir, i de tal manera que aquests 6 poguessin col·laborar amb aquesta producció. De moment, aquesta producció girava allà pels 6, ja tenia 6 llocs assegurats per poder funcionar, i a la vegada, el fet de poder-ho produir entre tots, permetia, o se suposava permetia, girar per tot Catalunya. Que sempre penso el mateix, ho apuntaves abans, Jaume. O sigui, a França, per exemple, jo fa molts anys anava i em quedava, o a Alemanya, cada vegada i pensava, ostres, qualsevol lloc petitet que té el seu teatre té una part, com he dit, francès, que va aquí, i va a Nancy, i va a Lyon, i va a Bordeus, i va a Rennes, i va a tot arreu.
Fins al punt que això no crec que afecti el pressupost, la Comedy té una doble companyia,
sí,
amb actors tots de primer nivell, fent la mateixa comèdia, o sigui, sí, sí, que fan un
perquè no donaria l'abast,
i llavors valten per tot França, la segona companyia, que no desmereix la primera en absolut.
Sí, sí.
Que passa que doblen la nòmina i ja està.
És que més hi ha una manera, i tu ho saps perfectament, només hi ha una manera de créixer a l'escenari, i és treballant a l'escenari. És que no n'hi ha més.
Sí, 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 sí.
A les arts, el pintor ha de pintar. Si no,
l'escriptor ha d'escriure, no falla. És que... qualsevol feina.
En aquesta situació també dic el mateix, marxem, perquè aquí no aconseguirem mai tot això, mai. Perquè si posen que el teatre és entreteniment, i les últimes gradacions d'aquest Montoro, que diu que el cine té crisi perquè les pel·lícules són dolentes.
Diu serà que les pel·lícules no són demasiado buenas.
Escolta, tu,
hay ministros que tampoco. Hay ministros que tampoco.
I a França, pel cine han baixat, em sembla que ja estan al 2. L'IVA.
Bueno, li diré una cosa.
I a França obliguen.
Les ajudes al cine espanyol d'aquest any, sí, dia que hi ha, són sempre 72 milions. A França són 700.
I a més, amb les majors estan de forma que a França totes les pel·lícules s'estrenin als Champs-Élysées, els cines de primer nivell, la meitat de les pel·lícules han de ser franceses. Això que fan aquí, per exemple, seria impossible fer-ho a França, perquè la meitat han de ser franceses i punt.
Ho hem de deixar aquí, em sap molt de greu. Jaume, Eduard i Víctor, fins la setmana que ve. Que vagi molt bé el cap de setmana. Descansin.
I bon dia laboral demà.
Aquí deixem.
Ah, demà el 12.
Que vagi bé.
El 12.
Adéu.